Mascota. Animal que una persona o família té a casa per companyia, sense finalitat productiva o utilitària, amb la qual s'estableix un vincle de convivència. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Elisenda Roca. Bona tarda.
Com m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé.
No, té molta força, és veritat. No sé qui la va triar, però molt ben triada. No em diràs, m'ho diràs.
La vaig triar jo.
Ah, molt bé.
La va fer el Manu Guix, però la vaig triar jo.
Ah, la va fer el Manu, eh?
Sí, vaja, el Manu i el seu equip.
Medusa, molt bé.
Sí,
molt bé.
No recordo, sí, aquest estil la vam fer.
Ah, doncs reconec que és molt bona.
Òscar Fernández, president dels nostres noticiaris. Bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
President dels noticiaris. Home, sí. Un president que és present.
Em van camp... Com volem dir.
Que no falla.
Com volem dir. Com
falla
volem
els
dir.
Seus compromisos.
Que no fa el salt.
Ara. Sí. Què, president?
No. T'ho esperava la pregunta.
Quin silenci. No, anava a dir si t'agrada la nostra sintonia.
Sí. No, té aquesta força, sí. No, dels cops. Com ho fas tu? Que els imites?
Pop, 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 pam. Tu com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Va, home.
T'ho deixo tu, t'ho deixo.
Fes-me una mica de pam-pam.
No, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, perfecte.
Pam,
no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
Ho tires tant? A veure, Òscar?
No.
No es resisteix, eh?
Hòstia, ni divendres, eh?
No, home, no.
Ni divendres.
No, home, no.
El dia que es deixi anar, fliparem.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre.
Va.
Bam, 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 bam.
Veus? Judit Pastor, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pum, 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 pum?
Pam, pam, pam.
Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Òscar, o sigui,
no, és que ho feu tan bé que no ho puc millorar.
És que
m'he faltat
com a demanar recepció, ja.
No, ho heu fet molt bé. Per tant, ja no ho puc millorar, ja està.
I la del Catalunya migdia me la sabries fer?
És que ara mateix no sabria ni com fa.
Sí, home, sí.
Quina barra que té. Ai, és divendres 17 d'abril i estem pendents de tot això. D'un anunci d'impacte, per exemple.
L'Iran ha anunciat fa tot just una hora la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri l'alto el foc al Líban. Donald Trump ja ho ha celebrat a la seva xarxa social, tot i que ha matisat que ell, els Estats Units, allargaran el bloqueig naval als vaixells iranians fins que tinguin un acord de pau al 100%. L'anunci ha fet desplomar-se immediatament el preu del petroli i del gas natural.
I mentrestant, Pedro Sánchez reuneix l'antitrampisme a Barcelona.
Una desena de mandataris progressistes de tot el món són des d'aquest matí a la capital catalana per reivindicar el multilateralisme i manifestar el seu no a la guerra i, sobretot, el seu no a la llei del més fort que aplica, entre d'altres, Donald Trump.
200 euros.
És el que costa la multa per circular pel carril del mig en una autopista o una autovia. Bon. Els Mossos d'Esquadra en posen dues cada setmana, sobretot a l'AP7. Els Mossos adverteixen que circular pel carril del mig és molt més perillós del que poden pensar els infractors. I aquestes dues per setmana és la meitat de les que van posar en els primers 3 mesos de l'any passat. Per tant, estan posant-ne menys. No sé si perquè hi ha menys conductors que ho fan o perquè hi ha menys aquí enxampen els Mossos.
Però dues per setmana és com poc, no?
Sí, jo també ho trobo.
Vull dir, deu haver-hi molts altres tipus de multa que posen més.
Jo també ho trobo. Que dos, jo... Home, si circules per les autopistes i autovies, veus que hi ha molta gent pel carril del mig.
Home, tots hem circulat pel carril del mig una estona.
Perdona, el que hi ha sobretot són aquests camions que més posen l'intermitent quan ja n'han veït al carril del mig i que has de frenar com una desgraciada de la vida. No, home, no, fotis. Són aquest els que tema, causen
aquest
més
tema
accidents.
Ja ens ha passat a la tertúlia del Catalunya migdia. Aquest tema treu la indignació del conductor habitual per una cosa o una altra.
Doncs és veritat.
A mi em posa molt nerviós, eh?
Veus com van sortint ja les indignacions dels conductors? Sí.
I els esports, dia decisiu pel bàsquet català.
Sí, a 6:15 d'aquesta tarda, l'Uni Girona s'enfronta a la primera semifinal de l'Eurolliga femenina amb el Fenerbahçe turc. A 9:15, l'última jornada de l'Eurolliga masculina, Barça-Bayern. Amb una victòria davant l'equip alemany, el Barça s'asseguraria plaça al play-in. Podeu seguir l'Uni Girona-Fenerbahçe i el Barça-Bayern a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Que no endevines qui està entrant per l'estudi quan estàs dient
home, això. Home, la culpable que em diguis a mi, president dels notícies. noticiaris. Sí.
A veure, Lloberes, és molt important la jornada d'avui, eh?
No, perquè, a més...
No, digues que sí.
Ah, és molt important, molt important, però...
A banda de la... Lloberes, a banda de la informació que tens, no pots dur més coses al cap. Les ulleres de sol, els auriculars...
Ah, sí,
no.
No em distreguis, perquè una de les coses que és molt important que sapigueu...
Estem fent un butlletí, eh?
Home, president dels noticiaris,
És el somni de Lloberes. El somni de Lloberes és fer un butlletí, un informatiu a Catalunya Ràdio.
Hi ha algú que no em deixa, al cap de la direcció d'aquests noticiaris.
L'Òscar.
Sí, jo.
La presidència.
Aquest senyor, sí, no em deixa. Però bé, no, és que t'ho havia de dir.
El teu somni és fer un butlletí?
Sí, un informatiu.
La setmana que ve...
El farem?
Farem a les 4 un butlletí amb Carme Lloberes.
Mira, Òscar, podràs plegar abans?
No, és que el faràs amb l'Òscar.
Però qui ho ha decidit, això?
Ho acabem de decidir nosaltres.
Vaja, jo ho deus fets consumats.
Els butlletins no són de la teva jurisprudència.
Però a les 4 de la tarda, com que s'integren dins de l'hora de la tarda...
Aquí hauríem d'invocar les Nacions Unides, a veure, eh?
Doncs anirem al TAS.
Això, sí, o al bar. Jo ara resultarà que esteu aquí... Aneu discutint vosaltres, però jo, per informació de tothom...
De fet,
tothom...
ja l'està fent, el butlletí.
Sí, no, una altra cosa està fent. No,
però us haig d'informar d'una cosa, perquè la importància del partit d'avui de les noies, a part que és històric, del Girona, el rival, que és Fenerbahçe, com molt bé ha dit l'Òscar, ho ha encertat prou bé.
No, no és com ha encertat, és que ha fet la informació. Vull dir, no ha dit, aquí deu ser el rival, deu ser el Fenerbahçe. No ha encertat.
Doncs d'acord, doncs resultats que s'ha fitxat per dues setmanes, una jugadora, dues setmanes...
Molt lleig, això.
Molt lleig, saps a quant?
A quant?
$1,000,000, .2.
Més que Carme Lloberes per venir a la tarda.
No, us ho dic perquè després aneu fent referència a això del futbol.
En Lloberes diu els números a l'americana, eh? Sí. $1,000,000, .2. Que et diuen a l'americana barrejant català i castellà, tot una mica barrejat, això.
És que ho enraonàvem en castellà.
1.2, molt bé.
Però això és molt important. Molt. Això és molt de reflexió i ja no ho farem amb un informatiu.
No, és que estem en un
moment donat.
Dic la setmana que ve.
D'acord. I acomiadem a Pessic, avui.
Què vull dir que l'acomiadem?
Veus?
Avui
ve a jugar al Bayern.
Sí.
Avui ve a jugar al Ara, molt bé.
Aquí n'hi ha un que es fa el dia.
No, es retira. Vinga, me vull. Apa, me'n vaig. Ja està.
Tu retires, Lloberes?
No, jo no, perquè com que no comptabilitzo les edats com vosaltres, doncs el dia que m'enterri, ja està. Com ho veus?
Falten molts anys.
D'aquí 22 anys.
Molt bé. Lloberes, moltes gràcies.
Adéu.
Vinga, bé, i aquesta tarda, Òscar, de què estarem pendents?
De l'estat del trànsit. És habitual que els divendres hi hagi embolic, i avui n'hi ha força, sobretot a l'entorn de Barcelona, a la C-17 i a la P-7.
Doncs estarem pendents de tot això. Dilluns parlem del butlletí de les 4 de les Lloberes.
Mira, avui, sense fer-lo del tot ella, ja hem anat gairebé a 8.
No, avui és fatalíssim, això.
Però per això, imagina't el dia que la faci ella.
Bon cap de setmana, Òscar.
Adéu.
Adéu. Ahir la tarda ens vam quedar impactats amb una notícia. Leo Messi compra el Cornellà.
Bum!
Una decisió que sorprèn, que ha estat, sembla, ben rebuda a la ciutat per la projecció que pot tenir el club a partir d'ara.
Messi, el rei del futbol, ha comprat el Cornellà i és una bomba. És que aún ni me lo creo. Me li tocaria les cames per ser com ell.
Això deien alguns dels nens que s'entrenen a Cornellà. Clar, imagina't, Elisenda, que l'ídol que has tingut tota la vida, cop i volta, compra el teu club, que és un club d'un nivell inferior al del Barça.
Però això vol dir que han estat ben informats o que realment Messi segueix enamorant la gent més jove, perquè, clar, el meu fill, que ara té 28 anys, era l'època en què el Barça guanyava tot, que jo li deia, Adrià, carinyo, això no és normal, eh? Perquè cada any era, venga, cavalcada, som-hi altra vegada, vinga, Copa Lliga Champions. I Messi era... Jo he anat només per anar amb el meu fill, he anat al Camp Nou a veure aquella bogeria que va fer Messi creuant tot el camp solet i marcant un gol que vaig pensar, no acabo de veure una visió, o sigui, estic veient visions. Ara fa molts anys ja que Messi no juga aquí, per tant...
5 anys.
Són 5 anys. Per aquests nens que tenen 8 anys ara...
No, han vist jugar gaire amb el Barça, Molt YouTube.
Però els Messi és Messi.
Els que sou
això,
que estan
ja
molt contents
llegenda.
Són els Estopa, que són de Cornellà, que són molt del Barça, i a més coneixen Messi.
I des de fa molts anys, hi ha una història molt curiosa que hem recuperat avui. Es van conèixer gràcies a TV3, va ser l'any 2005. Messi només tenia 17 anys en aquell moment.
Petito.
I es van trobar els Estopa i Messi al programa Gol a Gol amb el Lluís Canut l'endemà que Messi marqués el seu primer gol amb la samarreta del Barça.
Bona nit. Leo, pibe o Messias, com et deien els Estopa?
Ah, Leo.
Leo.
Ai, pobre.
Conocies els Estopas o no?
Sí, no personalmente, pero bueno. Si
t'agrada la seva música?
Quina
boeta,
eh? Sí, tothom. Quina boeta. Aquest era l'any 2005. Però la notícia de Messi tornant a casa nostra, ara en forma de propietari, ha donat la volta al món i a les xarxes.
Sobretot a les xarxes, el compte d'Instagram del Cornellà ha acumulat moltíssims, moltíssims seguidors en les últimes hores. A Instagram ahir tenien uns 38.000 seguidors.
I ara?
I ara ja freguen els 200.000, eh? O sigui, brutal. De fet, si mirem el rànquing dels clubs catalans més seguits a xarxa, el Cornellà és el quart club més seguit. Primer el Barça, amb una bajanada de seguidors, que jo he flipat que el Barça tingui tants seguidors.
No.
147 milions, m'ha semblat.
Sí, clar,
una barbaritat.
Però és un club
perquè
molt
Barça és universal.
147 milions, és una bajanada.
Judit, és universal. Te'n vas al lloc més inhòspit que et puguis imaginar i algú amb samarreta al Barça.
Cristiano Ronaldo en té més, eh?
Més encara. Sí. És que, sí, em sembla molt. Després va el Girona, amb 1 milió. I després l'Espanyol amb 548.000 seguidors. I ara, doncs, això, el Cornellà amb aquests 200.000, a prop dels 200.000. Això són els seguidors a xarxes.
Cristiano Ronaldo té 600 milions de seguidors.
Uah.
Vull dir que
el
Barça encara és lluny.
3 vegades més que el Barça sol.
És molt. És que em fes el cap que tanta gent pugui seguir un compte d'Instagram. Dèiem, això dels seguidors, però després també s'ha notat molt si tu mires l'històric de cerques a Google. Hem estat mirant i, per exemple, paraules com Cornellà o UE Cornellà han assolit el seu pic històric de cerques a Google des que es va fer pública la notícia ahir a 5:45 de la tarda.
Messi no és el primer futbolista que compra o que s'interessa per comprar un club de futbol. De fet, no fa gaire, Jordi Alba i Thiago Alcántara, exfutbolistes del Barça, van comprar l'Hospitalet, que juga la mateixa divisió i categoria i grup que el Cornellà. Piqué va comprar l'Andorra, David Beckham s'ha involucrat amb l'Inter Miami, Fàbregas, a banda d'entrenadors, accionista del Como. Avui a la tarda ens volem preguntar per què els futbolistes compren clubs de futbol. El futbol català està content? El futbol català està de moda? El Marc Barbà és l'home que en sap més perquè presenta el podcast Futbol Català a aquesta casa. Marc, bona tarda.
Ara bona tarda de nou.
Oficialment ja.
Bona tarda de nou.
Està de moda el futbol català?
Sí, la veritat que sí. I jo crec que no només està de moda, sinó que hi ha molt nivell i molta qualitat si el compares a nivell mundial. No és que el futbol català sigui el millor futbol que hi ha a Espanya, parlant sobretot de futbol base, també, sinó que jo et diria que és un dels millors futbol base del món. I això el que fa és cridar a molts representants, a molts inversors, a molta gent que hi ha al voltant, dels quals jo crec que un dels reclams pels quals Leo Messi arriba a Cornellà és perquè coneix, perquè s'hi ha enfrontat en el Cornellà durant moltíssims anys, quan ell era també petit, però a més perquè encara pot créixer més del que és aquest.
I d'allà ha sortit algun jugador important, no?
Sí,
tant pel Barça com per l'Espanyol.
Ara, en el primer equip del Barça, hi ha un jugador que fa 5 temporades jugava al Cornellà, que és el Gerard Martín.
Mira tu.
Però Jordi Alba, per exemple, que és el propietari ara de l'Hospitalet, va sortir també del Cornellà. Jo crec que una de les coses que el Cornellà el defineix més, igual que el Barça el definim per el seu model de joc, el seu estil de joc, l'Espanyol també, el Cornellà també té un ADN, entre cometes, molt definit. Surten jugadors d'allà amb una capacitat de treball competitiva altíssima i això està molt ben valorat a la
resta de l'estat
espanyol.
Això encara dura
avui, eh? Sí, sí.
Perquè el seu principal artífex ara treballa al Barça, que és Andrés Manzano.
Exacte.
Però això ha continuat sense Manzano.
Continua així.
Per què ha triat el Cornellà? És a dir, i què espera treure en Messi del Cornellà? Vol fer-hi diners?
Jo crec que hi ha diverses... el que
diverses
jo m'imagino... Sí, és que deuen haver-hi diverses arestes per les quals decideix. La primera, jo crec que ha de ser el futbol base. El que estem parlant d'un futbol base molt potent, recordarem...
Sí, sí, però molt bé. I què en vol treure d'això, Messi?
Jo crec que el futbol base del Cornellà pot créixer més. I després hi ha una cosa que la gent que treballem en el futbol català, jo, per exemple, estic en el futbol base del Sant Cugat i veus els altres futbol base, no ens enganyem també, el futbol base també hi ha un negoci a darrere.
I com es fa negoci amb el futbol base?
El futbol base del Cornellà consta, per exemple, de dues branques. Una branca que és la de jugadors que estan becats, jugadors que no paguen per jugar, però després hi ha molts jugadors que sí que paguen per jugar. Estem parlant...
Com això es fa negoci.
Del voltant de 800 jugadors que pot tenir el Cornellà en les seves categories inferiors.
O sigui, és com muntar una acadèmia d'anglès, doncs aquesta és de futbol. I tu, a banda de que aprens anglès i ensenyes anglès a la gent, guanyes uns diners, doncs aquí ensenyes a jugar a futbol amb un mètode, però també fas calaix.
Clar, perquè aquests pares paguen per jugar, igual que paguen exacte, per fer unes altres extraescolars. A més, si un d'aquests jugadors posa ahí com en el seu moment, de fet, com més diners ha guanyat el Cornellà en la seva última època esportiva, deu ser amb Gerard Martín, que ara és jugador del Barça, i aleshores es cobren uns drets de formació, amb Jordi Alba en el seu moment, amb Keita Balde, que també és un jugador que ha arribat a primera divisió, i d'aquesta manera també s'hi fan diners. Però si anem en el futbol professional, és a dir, ara no parlem del futbol base, mirem el primer equip del Cornellà.
Clar, és Piqué, per exemple. Piqué compra l'Andorra, i Piqué diu, no sé si gairebé que flipant-se una mica, volem jugar a la Champions. Bé, no sé si a la Champions, però ha jugat a segona divisió. Veurem el Cornellà a segona, creus?
Aquesta és l'altra via de negoci o l'altra via també esportiva en la que s'ha d'aspirar quan un jugador com Messi es queda al Cornellà. El Cornellà ara mateix està a tercera federació i aquí sí que no hi ha negoci. O sigui, tots aquests diners que es destinen és molt difícil rentabilitzar-los amb sponsors.
Hi ha clubs de poble a tercera federació.
Totalment. Vull dir que el Cornellà s'enfronta a l'Hospitalet i al Badalona, però s'enfronta a un barri d'Esplugues que es diu Can Vidalet, per posar-hi context.
I, perdona, i la inversió també, perquè això ho desconec, o molta gent que ens escolta ara, escolta a la tarda, el millor programa de la tarda, que fa el gran Francesc Garriga. La pregunta que ens fem és, i està, haurà d'invertir, està en condicions, té gespa natural, té, saps, o té gespa artificial, perquè jo he viscut molts partits amb gespa artificial pelant-se els genolls. Aleshores,
gespa artificial, Cornellà, per exemple.
Malament.
I camp de dimensions en comparació, per exemple, amb un camp com el Camp Nou o un camp
aquí
com el de Girona.
Aquí ha d'invertir Messi. No, doncs aquí ha d'invertir Messi.
Sabem quan s'ha gastat Messi per comprar el Cornellà?
O sigui, a dia d'avui no... He investigat, he preguntat, però no tinc una xifra definitiva.
Però Francesc haurà d'invertir més, eh? Ha de jugar en un camp de gespa natural.
Ja ho veurem.
Hi ha un moment en què la llei t'obliga. O sigui, ara estan a tercera federació, poden jugar amb gespa natural. Si arriben a pujar... Si arriben a pujar a primera federació, haurien de pujar dues categories. La llei de la Federació Espanyola ja t'obliga a tenir un camp de gespa
natural. És que vol
natural.
Dir una altra equipació, vol dir unes altres sabatilles esportives, una altra equipació.
Marc, el futbol català està content amb això? És una bona notícia o que de cop i volta aparegui un milionari, ara es digui Messi o no es digui Messi, i compri un club, doncs el club del Can Vidalet diran, tio, esclar,
és
això,
que és injust, no pels altres o no?
Jo amb això no puc competir.
Jo, o sigui, des de fora i des de dins, que crec que estic aquí explicant-ho, però també he jugat en aquesta categoria, ho he vist com a entrenador, jo estic content, però entenc que hi hagi gent que no ho estigui, eh?
Però és el mateix que el que va fer Ibai, que va anar a comprar un equip de l'última categoria amb jugadors gairebé semiprofessionals i que està guanyant els partits, no tots, 9-0, 10-0, 15-0.
No té res a veure.
No és el mateix.
O sigui, el que ha fet Jordi Alba, i també hi està involucrat Thiago Alcántara, que és de tercera federació a l'Hospitalet, sí que és el mateix que fa Leo Messi.
Val.
Però Ibai Llanos, que va comprar un equip a l'última categoria, i ell ho ha confessat, i l'hem tingut en el podcast, ell només fa això per crear contingut per ell. És com si en comptes d'haver agafat un equip de futbol podria haver-ho fet amb un d'hoquei.
I li està funcionant, ara que ja ha passat el boom inicial? La gent s'ho mira?
A Ibai?
Sí.
Sí. De moment li segueix funcionant.
Un equip de l'última categoria i s'han enganxat, eh?
Sí, sí, la gent tenen seguidors els caps de setmana, estem parlant del voltant de 50-60.000 persones que segueixen el directe. Perquè l'Ibai...
És l'equip més vist del futbol català.
L'Ibai, ell com a reclam, retransmet el partit.
Ja.
I això ja el fa que molta gent...
La gent va veure l'Ibai, no va veure l'equip.
Sí, sí, totalment. I en aquesta tercera federació, però Garriga, deixa'm dir-te que Jordi Alba i Leo Messi, l'última jornada...
Ho hem mirat.
L'última jornada és Hospitalet Cornellà.
Uà, es trobaran.
I estan tots dos equips jugant-se, a més, al play-off. I si van a play-off...
És probable que l'any que ve un dels dos pugui pujar.
Sí, sí. És a dir, un dels dos... És a dir, a tercera federació el primer puja segur. I jo crec que ni Hospitalet ni Cornellà ho tenen difícil per optar aquesta plaça. Per tant, hauran de jugar al play-off, i aquí en el play-off només en quedarà un. Veurem si Hospitalet o Cornellà acaba pujant de categoria.
Doncs és aquesta la notícia impactant. Leo Messi ha comprat el Cornellà, li queden 4-5 jornades de Lliga, no?
Sí, 5 jornades.
5 jornades, més el play-off. Esperem veure Messi aviat...
M'encantaria, la veritat.
Tu creus que ho veurem, això?
Sí.
Abans d'acabar, pensa que...
Alba i Thiago van a l'Hospitalet?
Thiago ja està gairebé cada dia. Això és el que m'expliquen.
Ah.
Thiago s'hi ha involucrat d'una manera esportiva.
Carai, molt
i molt gran. Jordi Alba opina i està en un segon pla. Jo crec que Leo Messi ens l'hem d'imaginar en aquest segon pla. No ens l'hem d'imaginar en un dia a dia, però el... esportivament sí que Thiago s'involucra molt.
Ara pensava, Messi té dos fills. És probable que si ve aquí els apunti el Cornellà?
Home, segur, no.
Jo no en tindria cap dubte.
Segur.
Això.
Si no van al Barça, n'hi ha al Cornellà.
Sí, sí,
clar, és evident.
Marabà, moltes gràcies.
Gràcies, Garriga.
El proper podcast, quin dia surt?
El pròxim dilluns.
I què tenim?
Doncs, si tot va bé, celebrarem l'ascens del Sant Andreu.
Ostres, que té l'entrenador fotut, eh?
Sí, el seu entrenador no, el tenim a la UCI, perquè dimecres a la tarda va tenir un atac de cor, un infart. I diumenge a les 6 i un quart de 7, Sant Andreu Reus, Redis, si guanya el Sant Andreu pujaria de categoria.
Doncs el dilluns al podcast ho tindreu.
Els que, no volteu massa pel camp de futbol del Sant Andreu, no sabeu la que s'organitza allà quan juga el Sant Andreu. O sigui, has d'anar amb cotxe amb molta paciència, eh? Perquè, sí, qui té una germana com jo que viu allà, de Sant Andreu...
El creixement social d'un club de barri com el Sant Andreu, jo crec que és exemple de, en molts llocs d'Espanya, segur.
Marabà, gràcies.
Gràcies, Garriga.
I espera, perquè ara deixem de parlar de futbol... Però no del tot. Aliança Catalana no troba candidat per les municipals a Barcelona. Sílvia Rols l'havia de presentar aquest Sant Jordi, però ahir va reconèixer que la persona que havia de ser el candidat o candidata s'havia fet enrere.
La persona a qui havíem confiat aquest càrrec o aquest projecte finalment doncs, se n'ha desdit i no es presentarà per Aliança. Per tant, ara mateix estem en converses amb diferents persones que podrien encapçalar aquesta llista, però tampoc volem precipitar-nos i probablement el dia 23 no hi haurà l'anunci del candidat de Barcelona, però sí d'altres ciutats importants i rellevants del país.
Una de les persones que Aliança va temptejar és un expresident del Barça, Sandro Rosell. Això ho ha publicat al Nació Digital, una informació que firma el Ferran Casas, director adjunt del diari. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Ens ha impactat aquest nom de Sandro Rosell, Aliança. Té relació, Rosell, amb Aliança Catalana?
Bueno, Sandro Rosell té algunes amistats que estan vinculades a Aliança Catalana i que estan molt properes a Sílvia Orriols, algun dirigent d'Aliança Catalana, que és amic seu, i que, bueno, que el va sondejar, de dir, escolta'm, tu que penses com penses i simpatitzes amb algunes de les coses que nosaltres diem, estaries disposat a pujar al carro d'alguna manera, implicar-te en tot això, posar-t'hi pel tema de Barcelona? I ell els va dir que no. Ell els va dir que no i, per tant, la cosa ja no va passar.
O sigui, va dir que no d'entrada, Ferran, eh? O sigui, ja no van tantejar-lo més perquè ja va dir clarament que no.
Exacte, els va dir que no, que ell no estava en això i, per tant, la cosa ja no va anar més.
Recordem que les eleccions passades, el 23, Rosell sí que es va mostrar obert, no?
Això anava a dir, diferent del que va passar el 2023, que el 2023 sí que ell estava molt disposat a implicar-se i s'ho va estar mirant seriosament, va fer enquestes, va tenir contactes, va parlar, aleshores, en aquell moment, estava tot l'espai, diguem-ne, de l'antiga Convergència, no? S'acabava de fer Junts, encara hi havia el PDeCAT, hi havia plataformes, i una d'elles, que era un partit que es deia Centrem, que portava l'Àngels Chacón, que va ser consellera del govern del Torra i líder del PDeCAT, li va oferir a Sandro Rosell ser el cap de llista per Barcelona, i ell s'ho va estar pensant. Però jo crec que aquí va passar una cosa, que és que quan Xavier Trias fa el pas, diguem-ne, tot aquest espai es posa darrere de Trias, i el mateix PDeCAT va anar a la llista de Junts amb Xavier Trias, i aleshores ell, per no disgregar el vot, i per exemple ell el va trucar en persona a Jordi Pujol per demanar-li que fes el favor de no presentar-se perquè seria pitjor.
Saps si algú més ha trucat a Rosell per aquestes properes eleccions?
Ell diu que no. Que no està disposat. I, a més, ell ha explicat que li va prometre a la seva mare que es veu que ha portat molt malament quan ell ha estat president del Barça i, evidentment, no cal dir-ho, els dos anys que va estar en presó preventiva, que ell no es tornarà, mentre ella sigui viva, no es tornarà a posar ni en política ni a intentar ser president del Barça.
Té molt de pes aquesta mare, cosa que entenc, d'altra banda, perdó.
Té molt de pes. Però potser el Garriga ho pregunta perquè Junts tampoc té candidat a Barcelona.
Clar, 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 és que aquí tenim... sembla que Jaume Collboni, no sé si ho ha anunciat, però tot indica, no?, que repetirà. Els Comuns també han triat Pissarello, però, en canvi, Junts, que va guanyar les últimes eleccions amb Tri, no té candidat encara.
No té candidat, hi ha dos aspirants clars, però aquests dos aspirants, les enquestes no acaben de ser bones, que són Jordi Martí, que és el candidat de Xavier Trias, i Josep Rius, que és el candidat de Carles Puigdemont, i de moment també molta gent els hi ha dit que no, a Junts. Els hi ha dit que no Artur Mas, els hi ha dit que no Tatxo Benet, i els hi ha dit que no Quim Forn.
Per tant, aquí, a la recerca de candidats, Aliança també hi ha hagut altra gent, o que els ha dit que no, o que n'han estat valorant i no han acabat de sortir.
Sí, com el Jaume Giró, que va ser conseller amb Junts per Catalunya, i que també s'ha postulat d'alguna manera per ser la solució de Junts a Barcelona, però Jaume Giró els hi va dir que no per una qüestió ideològica, perquè ell no està en els postulats d'extrema dreta i islamòfobs d'Aliança Catalana. I després Lluís Carrasco, el publicista, que és conegut per les seves intervencions als mitjans, sobretot no? a nivell dels esports, i que ha estat molt proper a Joan Laporta, i crec que va fer la campanya, no d'aquestes eleccions, sinó de les anteriors.
Les del 21,
De Joan Laporta, si no vaig errat.
Home, la pancarta.
Exacte. Doncs també havia sigut un nom que havia estat damunt de la taula, però al final va ser que no, segons sembla, perquè Carrasco creu que posar-se en política i posar-s'hi per Aliança podria perjudicar la seva activitat professional com a publicista.
Ara deies, Jaume Giró va dir que no Aliança, entre altres coses, perquè no combregava amb l'ideari islamòfob i amb l'ideari d'extrem. Això vol dir que Rossell sí que el veien proper? O...
Una miqueta sí, diguéssim. Sí,
però vull dir que no d'entrada.
No, ja, però que diguis que no d'entrada, però que tinguis l'afinitat, ja diu alguna cosa, també.
Ferran... Ell sempre es defineix, diguem-ne, com un convergent, perquè, a més, vull dir, per una qüestió familiar, el seu pare és un dels fundadors de Convergència i ell és una persona que sempre ha estat, doncs, amb idees de centre-dreta o de dreta o liberals, nacionalistes, i ve d'aquesta tradició.
I tu que ho saps tot, Ferran Casas, digue'ns qui li ha fet allò, la cobra a la Sílvia Orriols.
Exacte, és a dir, aquesta persona que a última hora els va deixar penjats, se sap qui és?
És que no la sabem.
Ningú la sap?
També t'he de dir...
No és Rossell, per tant, eh?
Jo crec que no, sembla que no. Però també t'he de dir que Sílvia Orriols, diguem-ne, té una relació elàstica amb la veritat. Aleshores, la forma...
Que bonica la definició. Sí.
La forma en la que ella explica com ha anat aquest procés...
No té per què ajustar-se,
exactament. Jo no sé si realment tenien algú que els havia dit que sí i a última hora s'ho ha repensat, o és que realment mai han tingut a ningú que els hi doni prou garanties que els hi hagi dit que sí. No sé si m'enteneu.
Bé, avui la notícia l'ha publicat el Ferran Casas fa un parell d'hores, aquesta aproximació d'Aliança cap a Sandro Rossell. Rossell, l'expresident del Barça, va dir que no d'entrada, però aquesta va ser la intenció del partit de Sílvia Orriols. Ferran, una abraçada, moltes gràcies.
Adeu. Moltes gràcies a tu, Francesc.
Tens mascotes?
Sí.
Sí? Què tens?
Doncs tinc un gos...
Que es diu
Reed, com el Reed, sí.
Ai, que mono.
Sí. I una gata... Bueno, tenia un gat que es va morir, que es deia Vinil. Ai. I ara em queda la seva germana, que es diu Leia.
Doncs ara parlarem d'animals de companyia... Una pausa i ens posem amb animals domèstics, amb mascotes.
La ciutat de les llums mortes, la nova novel·la de David Uclés, és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes, el llibre d'aquest Sant Jordi.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència a el Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
L'Estat fa un pas endavant en la regularització d'immigrants.
Espanya és la millor opció, perquè arribes aquí i pots aconseguir els papers en 2 anys. Crec que al Regne Unit i a altres països això és impossible.
Un debat obert que redefinirà el país.
El que s'acaba donant és una guerra entre pobres. I aquí és on sorgeix el vot cap a l'extrema dreta.
Regularització, ja!
Sortir dels marges, 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passa un minut de 4:45. Ens deies que tenies 2 mascotes.
Sí.
També tens fills.
De fet, les tinc per al meu fill, perquè... ell volia un gos, li vaig dir, no, gos, no, que el gos s'ha de treure a passejar, s'ha d'estar molt pendent d'ell. Els gats són més independents. Si vols, adoptarem un gat. Res de comprar, adoptarem. I aleshores vam adoptar 2 gatets petits, d'acord? Bé, el meu fill se'n va anar a viure fora, jo em vaig quedar amb els gats, i aleshores un bon dia va tornar. Ell i un gos en custòdia compartida.
Ah, mira, molt bé.
La qual cosa els meus amics encara riuen, perquè vaig dir, mai de la vida tindré un gos en el pis.
I es porten no bé, ets... el gos i...
divinament.
Ai, no ets l'única, no ets l'única. A Catalunya fa temps que hi ha més gossos que nens. Sí. Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, l'IDESCAT, i ara també ho constata l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Muñoz, professor de Ciència Política de la UB, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui has compartit, o a les últimes hores has compartit unes gràfiques...
oh, sí.
...a les teves xarxes, que ens han cridat molt l'atenció. La...
és que són cridaneres.
...corba descendent de canalla i la corba ascendent, fins a creuar-se i superar-se, d'animals de companyia. Això com ho has... és a dir, sí, què buscaves tu i vas acabar petant amb això?
Provocar,
buscar. Això té la seva intrahistòria, ell... neix d'una conversa d'un grup de WhatsApp que n'hi ha pares i mares d'una escola i d'instituts de Gràcia en els quals es va comentar, recordeu que fa uns anys vam tindre tants problemes per trobar una plaça a l'escola pública, hi havia tantíssima demanda i patíem tant, doncs ara les escoles públiques de Gràcia majoritàriament tenen moltes menys peticions que places i l'escenari ha canviat radicalment en pocs anys, no? La meva filla, per exemple, és d'una generació que en deien del bolet, perquè van haver d'obrir grups addicionals per encabir tota aquella canalla, i ara inclús es van crear noves escoles, barracons, apilar barracons uns damunt dels altres, etc. I ara, en pocs anys, les escoles estan buides i... no estan buides. S'estan buidant, però a un ritme molt accelerat. I llavors vaig pensar... bueno, a partir d'aquesta conversa vaig pensar, anem a veure això, què està passant aquí, no? I una de les coses que passa és que n'hi ha menys nens, d'un ritme vertiginós a la ciutat de Barcelona, a la majoria de barris.
Ja, però i com se t'acull llavors dir, ara vaig a mirar el número de mascotes i vaig a creuar les dades?
Bueno, això és una observació. Jo crec que qualsevol persona que viu a a la ciutat de Barcelona, i no és una cosa, crec, només de Barcelona, veu que cada vegada n'hi ha més mascotes pel carrer, sobretot gossos, no, els gats no els veiem perquè no circulen. Clar. Pel carrer. No.
Però, per tant, podem certificar que els últims anys els naixements han caigut, no sé si d'impicat, però sí molt clarament, i en canvi han crescut de forma espectacular les mascotes.
Sí,
això és una realitat, sí. No és una percepció.
Exacte. Les dades són molt clares. Hi ha dues corbes que es creuen. La corba del nombre d'animals de companyia registrats, el registre de la ciutat, ha anat creixent de la mateixa manera que la de nens de 5 anys i menys ha anat baixant. Si n'hi ha una relació de causa-efecte entre una cosa i una altra, ja és molt més interpretable. Vull dir, coincideixen en el temps les dues tendències.
Però, per tant, fer el titular de la gent prefereix tenir gos a nens...
A veure, cada vegada n'hi ha més gent que té gossos i cada vegada n'hi ha menys gent que té nens. A partir d'aquí n'hi ha moltes històries al darrere i això requeriria un estudi una mica més aprofundit, no?
Home, sí, perquè hauries de mirar les edats, És a dir, jo veig molta gent gran que gràcies a passejar el gos surt al carrer i que té gos perquè els hi fa companyia, perquè els fills ja són grans, han marxat, els nits els van a veure tant en quant, però... Elles i ells, però sobretot elles, que són les que sobreviuen més, estan passejant el seu gosset.
És molt interessant el que has publicat, perquè si entrem a buscar les dades per barri, doncs hi ha alguns barris que més o menys mantenen una similitud, l'Eixample i Nou Barris amb les Corts i Sant Andreu o Sant Martí són més o menys iguals, però en canvi Sarrià Sant Gervasi no.
És diferent, sí.
En canvi, a Ciutat Vella, doncs, tampoc ben bé el mateix. A Sants Montjuïc, tampoc. Com expliques aquestes diferències per barris?
Bueno, són zones molt diferents de la ciutat, no? Tant a nivell de renda com de composició de la població. I sabem que la fertilitat, diguem-hi, el nombre de fills que tenen les famílies està molt relacionada amb la renda d'una manera que no és tan senzilla. És a dir, n'hi ha més llars amb més fills als barris de renda més alta i als barris de renda més baixa de la ciutat. És a dir,
o sigui, els extrems de renda és on hi ha més
fills,
natalitat.
Més canalla.
I al mig és on hi ha menys.
I això passa molt clarament a Barcelona. Els barris de renda mitjana és on hi ha més llars sense cap menor d'edat, és on la gent té menys fills, etc etc. I en canvi, els de renda més alta i els de renda més baixa, per raons diferents, n'hi ha més canalla.
I les mascotes també tenen alguna relació amb el nivell de renda o són més transversals?
Són més transversals. Les mascotes tenen relació més aviat... És veritat, n'hi ha una mica més en zones més benestants, perquè també hi ha més metres quadrats als pisos, però té més relació amb l'edat, amb el gènere i amb altres característiques de les persones.
En tot això que analitzem, pares especial atenció al districte de Gràcia. Què té d'especial al districte de Gràcia?
El districte de Gràcia és perquè és on visc jo.
Ah!
És on va començar la conversa, diguem. I després vaig estar escarpant més a veure si això que passa a Gràcia passa igual a altres llocs de la ciutat o és una cosa particular del nostre barri. I el patró és bastant constant, és bastant general. És a dir, a tot arreu cada vegada n'hi ha menys nens i a tot arreu cada vegada n'hi ha més gossos. És veritat, com dèieu, que Sarrià Sant Gervasi i Ciutat Vella, per raons diferents, tenen patrons una miqueta diferents de comportament, però les tendències són bastant semblants.
Hem enviat als carrers de Gràcia la nostra companya, la Marta del Cor, a veure si es troba els veïns del Jordi Muñoz, a veure si li corroboren, a veure si veu més gossos, veu més nens, o a veure què carai s'hi troba. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs allò amb una llibreta i fent recompte amb...
Exacte.
Això.
Estic content. Mira, sóc ara mateix als Jardins Menéndez Pelayo, just per damunt de la Drecera de Dalt. Tinc just al davant un parc infantil on ara mateix compto dos nens i una nena, i de fet està entrant una quarta nena, tot i que dels dos nens i la nena són, hi he pogut parlar fa uns moments, són de Londres, són estrangers, estan aquí de vacances, per tant no sé si comptarien. I a 3 metres hi ha un pipicà, una àrea per gossos, i ara mateix hi ha 3 gossos, però en l'estona que porto n'hi han passat fins a 5. O sigui, tindríem un 5-4, podríem dir, a favor de gossos. Clar, la mostra és segurament poc representativa.
Home,
i
no publicaríem un paper amb això, però vaja, no sé si es pot parlar també amb veïns que et diguin quines percepcions tenen ells.
Doncs sí, mira, he parlat amb l'Elsa i amb la Cristina, que són del Club de Petanca, els Amics de Gràcia, que està a tocar d'aquest parc infantil i del Pipicà, i que elles em constataven que efectivament cada vegada hi ha més gossos. De fet, Elsa, si vinguéssim d'aquí mitja hora, que és quan els nens i nenes ja han sortit de les escoles, aquí, que tenim un pipicà i un parc infantil, què hi trobaríem més, gossos o nens?
Més gossos que nens, sens dubte.
I això des de quan? Si ja ha sigut sempre així o observeu que en els darrers anys cada vegada hem vist un augment de gossos, cosa que no hem vist amb la població infantil?
Jo penso que hi ha hagut un augment progressiu. En els darrers 4 o 5 anys que estem aquí en aquest club, jo almenys com a junta directiva, és el que he constatat, no? Que cada cop hi ha més gossos, que hi ha gent més incívica i que cada cop hi ha... el parc infantil es queda gran perquè hi ha pocs nens. Aleshores, el pipicant queda com una mica gran, malgrat que ells no fan servir, els gossos no fan servir el pipicant, sinó que fan servir les pistes de la petanca.
És que les tenim una mica indignades, Garriga, ja t'ho dic, perquè
hi ha aquí el pipicà,
doncs sí, estan molt enfadades, ja m'han dit a veure si podien comentar-ho,
sí,
perquè diuen que, clar, tenen un espai per gossos, però hi ha alguns propietaris una mica incívics que en lloc de fer servir l'àrea específica pels gossos, no, fan servir la dels nens i la zona de petanca.
Home!
Marranada pura.
I clar, i les boles de petanca amb les boles dels gossos, molt malament.
Se senten ells?
Digue'ns, Elsa.
No.
Que fins i tot fan servir l'àrea de gossos, se senten amb els bancs que hi ha, amb els seus gossos, o evidentment no poden córrer per l'àrea infantil, perquè és molt petita i molt restringida, però ells se senten amb els seus gossos i passen l'estona.
Però està prohibit, està prohibit. Com vagi la Guàrdia Urbana els multa.
Sí, sí, ens deia l'Elisenda que això està prohibit, ho sabem. Vosaltres, de fet, esteu posant denúncies, oi, que em deies, al consistori?
El districte estem treballant frec a frec per tal de poder lluitar una miqueta amb aquesta nova llei que ara ha sortit del civisme, per tal d'intentar incrementar, doncs, que hi hagi més vigilàncies, més patrulles en contra dels gossos, perquè fan autèntiques destrosses.
I hem de dir que no és una qüestió de mania personal contra els gossos, perquè l'Elsa i la Cristina han tingut mascota i no tenen fills. Vull dir que també ens confirmen aquesta tendència, però vaja, és una qüestió d'alguns propietaris, no?
Sí, el civisme penso que en aquests darrers anys ha desaparegut. La gent cada vegada és més intolerant, està més crispada, et fa tant el respecte com si el gos tingués més drets que tu, no? I dius, bueno...
Saps com se soluciona això? Ja us ho dic jo. Més nens, més criatures.
No, tant de bo, perquè així podríem donar classes de petanca a més nens.
Sí, perquè fan
aquí
classes de petanca.
Aquí tenim l'agenda claríssima, tu. Doncs és la Marta del Cor, des del Cor de Gràcia, explicant-nos aquesta realitat. Marta, una abraçada,
vinga,
gràcies.
Vinga, una abraçada.
Jordi, clar, aquestes dades i aquest descens en la natalitat generalitzat a Barcelona, això posa en risc el futur del país?
A veure, sí, és evident que sí. Primer, no és una cosa només de Barcelona. És una tendència global, especialment acusada al sud d'Europa i especialment a Catalunya. Som uns avançats en això. Cada vegada menys natalitat. Durant uns anys això s'ha matisat per la immigració, per l'arribada d'immigrants en edats fèrtils i amb una cultura, diguem, de tindre més fills, però molt aviat la gent que nouvinguda que arriba al nostre país s'integra molt també en els costums d'aquí i molt aviat tenen tants pocs fills com la gent que ja hi era, no? I per tant, sí, això evidentment posa en risc el futur de moltes coses, de les pensions, però faltarà gent per treballar, faltaran moltes coses. Jo crec, de fet, dins d'uns anys, potser tota aquesta gent que ara demana menys immigració i més fronteres i barreres més altes a la immigració estaran demanant el contrari quan se n'adonen que no n'hi ha gent per fer les feines i ni per pagar les pensions ni per contribuir al sistema.
Com arribem a la meva jubilació i després de tota la vida pagant no hi hagi pensions...
Doncs bé, està preparant.
Bueno, aviam, una altra cosa que està passant, que no se'n parla molt, és que això era una cosa dels països rics del primer món, però ara també els països que ens envien a nosaltres immigració tenen unes baixades de la natalitat molt altes, els països de Llatinoamèrica, els països del nord d'Àfrica...
O sigui que és del món, això, eh?
És una cosa mundial, amb l'excepció parcial de l'Àfrica subsahariana, encara que va potser una mica més endarrerida amb això, i alguns països del sud de l'Àsia, però en general està passant i per tant, ja veurem.
Ho hem de mirar i gent com el Jordi Muñoz doncs, agafa aquestes estadístiques, les publica i ens fa obrir una mica els ulls. Jordi, gràcies per acompanyar-nos avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem, sí, una pausa.
Fem-la.
I després anem a buscar un poble feliç.
Anem-hi.
Avui anirem...
Cap a la zona de Lleida, em sembla.
Mira el Pere Esquerda, estarà passant calor. Més
o menys, ara a veure si ho trobem.
Aquest diumenge 19 d'abril passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Prats de Lluçanès. T'hi esperem. Més informació a gem.cat/Lluçanès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
A la finestra indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana, amb la nova pel·lícula de Gus Van Sant, Prime Crime, sobre un home a qui enganyen per signar una hipoteca que li acabarà prenent tot el que té i que decideix prendre la justícia pel seu compte, amb una escopeta.
Hands on this trigger gets pulled. Stay back.
I també amb la nova temporada de la sèrie nord-americana Euphoria, en què Rosalía interpreta un dels nous personatges. Què hi ha de cert en el retrat que fa la sèrie d'una joventut desorientada i abocada a l'hedonisme?
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Serrell, samarreta, una icona, encara que ella no ho vulgui. Alguns només es van quedar amb la seva estètica, però va canviar el discurs al Parlament. Exili a Suïssa i ara lluny del focus mediàtic. Aquest divendres, a Les dones i els dies, una hora de conversa amb Anna Gabriel.
Les dones i els dies, aquest divendres a partir de les 9 del vespre, amb Montse Virgili. Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Cada setmana busquem el poble més feliç de Catalunya, el Xavier Pérez Esquerdo. On el tenim avui? Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
Bona tarda, Garriga. Què tal, Elisenda? Com esteu?
Hola, on ets?
Doncs mira, us ho explico, perquè hem vingut amb el nostre tècnic d'exteriors, el Raül Orgales, i jo hem anat a un lloc molt misteriós del Pla d'Urgell.
Oh?
Mira, fins als anys 50 hi havia un estany que havia arribat a ser el més gran de la Catalunya interior, però de cop i volta, pam, ai, va desaparèixer.
Què dius?
I a partir dels anys 2000, pam, torna a aparèixer.
Epa.
Carai. Benvinguts a Vilassana.
Ah? Mira.
Vilassana. I abans preguntar a les Elisenda quina temperatura estem, 27 graus.
Oh, clar, màniga curta.
Sí, i jo encara no he fet el canvi d'armari, estic suant com un pollastre. Doncs mira, aquest estany que us parlava és el d'Ibars i Vilassana, que no és l'única cosa misteriosa d'aquest poble de 800 animals. Animals.
Clar, és que vam parlar de gossos,
parlem de mascotes,
ara.
Parlem de mascotes, doncs animals. Animals racionals.
Potser també hi ha 800 animals.
Per cert, saps quin amic del 3Cat és de Vilassana?
Em sembla que sí.
El que
posem llum a la foscor.
Sí, senyor, en Carles Porta.
Carles Porta.
Comencem.
Sí. En aquests moments no és aquí. Bueno, potser la propera connexió apareix misteriosament.
Carles Porta segur que apareix sense avisar.
Bueno, aquí he conegut alguns familiars seus que estan que té un germà que es diu Àngel, que està per aquí, que diu que no és tan àngel, és més aviat un dimoniet que no pas un àngel. Com més conec aquest poble, us he de dir, de Vilassana, més crec que el desconec, perquè aquí els misteris van un darrere l'altre. Mm. Vilassana, es veu que no es deia Vilassana.
Ah?
Es deia Utxafava.
Què dius?
Com
no m'ho estic inventant, eh?
M'agrada molt Utxafava. Avui des d'Utxafava...
preguntarem per què, d'on ve aquest nom d'Utxafava. Però el misteri que busquem aquí, a la tarda de Catalunya Ràdio, tots els divendres és saber si el poble que visitem és el poble més feliç de Catalunya, sí o no?
Ho descobrirem a partir de les 5 de la tarda. Xavier, fins ara.
Fins ara, Garriga, adéu, Vicenda.
Adéu.
Fa tan bo que la nostra productora, la Carla Verdés, ja arriba tard a treballar perquè està prenent el sol, se'n va a passejar pel parc...
Mentre els altres companys i companyes estan tancats a la redacció...
Enveja, teniu enveja de la Carla, que sap organitzar-se bé.
Arriba tan morena que la confonem amb la paret negra de l'estudi...
I som a 17 d'abril, o sigui, jo no sé aquesta noia a l'agost.
I, aparentment, som a les portes d'un cap de setmana amb bones temperatures. La nostra experta és la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
La Carla pot celebrar-ho, això, ja?
Sí. Bueno, què vols dir? Per sempre, ja?
No.
Per...
Bé, com dient, això ja ha vingut per quedar-se.
Vull veure la
cara de la casa mentre ho vas dient. Ja pots començar.
No, uns quants dies sí, però després tornarà a baixar, perquè, home, estem molt massa amunt.
No, Carla, no marxis. Carla, aguanta. Carla, ara t'has de quedar fins al final del programa. No, no ploris. Que...
Encara estem a mitjans d'abril.
Sí, sí, sí.
Queda molt per l'estiu, eh?
Si no, a Vilassana i a Bellvís i a Linyola moriran.
Ens deia el Xavier que a Vilassana ara 27 graus. No està malament, 27
graus,
eh?
Avui hem arribat als 30. I a Vinebre, 30.
Oi, 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 oi.
La setmana passada ja hi vam arribar, eh? Però ara fa uns quants dies que no, 30 a Vinebre, al Mar Roig.
Però, per tant, aquest cap de setmana bé, eh?
Aquest cap de setmana
en general
farà una miqueta més de calor, fins i tot. És a dir, que tindrem alguns valors més arribant a aquests 30 graus. La diferència respecte a aquests dies és que tindrem ruixats de tarda. És a dir, tant dissabte com diumenge...
Sí, està bé, que refresca una mica, Francesc. Sí,
no, però no podem tenir un dia sencer bo.
Però, a veure, on seràs, Garriga, tu?
Mira, dissabte a Barcelona, diumenge a Solsona.
Doncs mira, cap dels dos llocs tindràs ruixats de tarda.
Veus? Que bé.
Home,
però... Hi haurà ruixats de tarda al Pirineu. Diumenge poden baixar una miqueta més cap al Prepirineu, nord del Berguedà, Ripollès...
Però, per tant, el canvi d'armari s'ha de fer ja o encara...
A veure, el canvi d'armari, armari de lo més gruixut, això ja fa dies que ho hem fet.
Sí.
O no?
Bé, jo...
Però depèn de quina hora surtis de casa, Gemma.
El plomón aquell ja te l'has tret, fill meu, els abrics aquell que abriga, enterrau la Gemma.
Jo passo una mica de fred, eh?
Ai, de veritat, Judit.
Però la jaqueta aquella que ens fiquem al matí encara no la pleguem, eh? No, aquesta no encara.
I la Judit la setmana que ve se'n va de vacances.
És veritat, Gemma, me'n vaig a vacances.
On te'n vas, Judit?
Me'n vaig a la Vall d'Aran.
A la Vall d'Aran la setmana que ve, què?
Mira, la setmana que ve a la Vall d'Aran les temperatures començaran a baixar una mica.
Ai.
Una mica?
Digue'm,
bueno, ja no fa la calor,
mira,
que fa aquí,
digue'm
tampoc,
una cosa només. Pluja molta o poca?
Pluja molta o poca? Ara, espera't, que estic aquí...
Espera, que sembla la pitonissa, sí, eh? No, a veure.
Algun ruixat de tarda, no.
La tarda no passa res.
No passa res.
Què faràs a les tardes?
Bé, al matí d'excursió, que és el que m'interessava a mi, anar d'excursió de la tarda.
Sí,
tarda,
sí, podràs fer excursions
cada
dia. Però la tarda
tindrà
ruixats gairebé cada dia, també.
Bueno,
ja et va bé que plogui la tarda, eh?
Però no baixarà molt.
Tanquem a casa
a
i vinguem.
A l'hora de la migdiada.
Bé, doncs aquest cap de setmana, bon temps en general, amb ruixadets al Pirineu i amb aquesta visca, compte, no ens confiem encara, aquesta calor de màniga curta no ens aguanta ja fins al maig.
Puc fer una pregunta interessada? Per Sant Jordi, què?
Mira, m'ho tenia com apuntat perquè
per
pensava
favor.
Que és raro que no em demanin per Sant Jordi.
Jo, per favor, que em passaré el dia anant amunt i avall. Parada amunt, parada avall.
Per Sant Jordi, a dia d'avui hi pot haver algun ruixat a la tarda al Pirineu, però la resta farà bo.
I a Barcelona, que tenim aquí tota la meva festa muntada, Catalunya Ràdio, compte, que tindrem un estant al Passeig de Gràcia entre Diputació i Consell de Cent.
Ui, passaré a veure-ho.
Ens convindria que no plogués.
No. Si no canvia, queda molts dies, però si no canvia, no.
Fantàstic.
Només alguna gota al Pirineu a la tarda.
Doncs aquesta és la notícia exclusiva a aquesta hora. Per Sant Jordi no plourà. Gemma Puig, doncs, contents que ens donis aquestes bastant bones notícies.
Molt bones.
De la màniga curta.
Ens podem queixar.
Moltes gràcies.
Ens podem queixar. Però Sant Jordi ho hem d'anar actualitzant,
Sí, home,
és primavera,
el dia abans ja et pots apuntar. Ja pots apuntar que el dimecres que ve fem una connexió perquè ens ho confirmis.
Molt bé.
Gràcies, Gemma.
Gràcies, Gemma.
Bona tarda.
Judit, a la Vall d'Aran?
A la Vall d'Aran anirem. Què et sembla, Garriga?
Ah, molt bé, dormiràs fresqueta, podràs allò tapar-te amb la vànua.
I aquesta època de l'any no hi ha tanta gent.
La Carla i l'Arnau et volen fer una pregunta després.
Ah, sí, clar.
Del teu planning de les tardes, a veure si inclou certa activitat.
Sí. Escolta, Fran, nois.
Jugar tenis. La Carla, que malvada.
Jo pretenia llegir molts llibres.
No, però això què, jugar tenis?
Algodó.
Això és una connexió directa amb la pista central d'Algodó.
Vinga,
clar.
M'havia espantat jo, ara.
Farem una pausa.
Sí, millor, millor.
Que hem de repartir berenar.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Manual de defensa del català. El nou llibre d'Òscar Andreu. Un monòleg, una autobiografia lingüística, un pamflet. Tu també vols defensar el català? Descobreix la fórmula per salvar-lo. Aquest Sant Jordi, Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu. Editat per Univers.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto.
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Amiga, molt amiga.
Compte, compte, molt amiga de què? Doncs del berenar al Forn de Cabrianes, que és el millor que pots fer en aquesta tarda de divendres, amb sol, una coca de xocolata. Bo, si vols enviar una coca a una persona estimada, 607-07-0901. La Carla està on fire, contentíssima. Avui us contestarà amb molt d'amor.
Que bé.
Li dieu, Carla, vull enviar un berenar a la meva tieta. Doncs et dirà, endavant. Claro. Carla, vull enviar un berenar al meu cap, que és molt bo. Sí, és que algú té un cap molt bo. Endavant,
el
Carla.
El meu entrenador de gimnàs.
Vinga, cap allà va el berenar. Avui ha rebut el berenar la Maite, que no sé si ja el té, se l'ha menjat. Maite, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On has rebut el berenar?
L'he rebut a la feina.
Ah,
que l'han enviat a l'hospital on treballo.
Ah, mira, ah. I ja l'has obert, l'has menjat, l'has compartit amb els companys?
L'he obert, però no l'he compartit perquè no sabíem qui l'havia de compartir. M'esperava...
A saber.
I què, qui creus que te l'envia? Algun company de feina, algun familiar, algun amic? Qui creus que pot ser?
Pues li he estat donant voltes i la veritat és que no tinc ni idea.
Misteri.
Ni idea, eh? Sí, si et fem dir, home, no. Algú que et vulgui tenir aquest detall amb tu, qui podria ser?
Algú que t'estima.
Vull pensar que hi ha molta gent que m'estima, però puc pensar molta gent, però no acabo de lligar qui pot estar.
A veure. Doncs ara aquesta persona et saludarà, a veure si la reconeixes. Ja pots saludar.
Hola, doctora.
Hola.
El coneixes o no?
Doncs d'entrada no.
Ai.
Que bonic.
Hòstia. És molt bonic, això.
Continua parlant, a veure si et reconeix.
Hola, doctora,
li diu.
Què, no?
La veritat és que per la veu em costa reconèixer.
Hosti. Ai. És familiar, és amic o pacient?
Això només ho diem a la família, lo de doctora.
Ah,
vale,
amiga.
Ara ja sé qui és.
Qui és?
El meu marit.
Home, home,
t'ha costat, eh?
Tan poc parleu?
No, però la veu és... la veritat és que sona una mica així metàl·lica i em costava reconèixer.
Potser l'hem modificat una mica. Rafa, per què li has volgut enviar el berenar a la Maite?
Bueno, primer va això que has dit tu, que me l'estimo molt i li volia dir una altra vegada. I després, perquè ara fa qüestió d'un mes i poc, ha defensat la seva tesi doctoral i per això és doctora. Ah. És doble doctora.
Ah, que bé, Maite, quin marit que tens, eh?
Sí, molt bo.
Ara li sap greu no haver-ho encertat.
Però... Bueno, era una de les opcions,
home,
eh?
Home, només faltaria que no fos una opció. Maite, Rafa, que ho gaudiu molt. Enhorabona.
Doncs moltes gràcies.
Anem al butlletí de les 5.